en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. En 10 minuts estarem a 2:15 d'una del migdia i anem a parlar d'unes quantes coses interessants, sobretot d'avanços científics. La ciència és la que donarà resposta a les nostres necessitats. Això passa sempre. I això ha passat sempre. Quan hi ha una necessitat, la ciència es posa en marxa i tard o d'hora troba solucions. No són moltes vegades solucions ràpides. I quan parlem de sanitat, les solucions doncs depenen d'una seguretat, d'una investigació, i això doncs moltes vegades són resultats d'anys d'estudis. Si parlem de pressupost, sempre hi ha un què sobre el pressupost que la ciència rep en aquest país. De fet, el govern d'Espanya ha planificat una inversió en ciència de 18.400 milions d'euros, que és la més gran de la història, que va des de l'any 2024, aquest any, fins al 2027. Ha incrementat aquesta finançació en un 32%. Això és important. Bàsicament, és important, i fins i tot me'n sembla poc, és important perquè la investigació, a més de posar-te en el mapa, a més de donar prestigi, a més de tot aquests egos, dona solucions a la ciutadania i, sobretot, quan parlem de salut, ja ni us ho explico. Mireu, per exemple, si dono xifres d'una d'aquestes malalties que fan por al càncer, quan parlem de càncer estem parlant d'un ventall enorme de tipologies de càncer. Alguns tenen una alta ja taxa de supervivència gràcies a la ciència, d'altres són molt més complicats, però que la ciència està allà lluitant. I d'altres, hi ha un moment que quan se'ls hi aplica tot el que es coneix ara, doncs no hi ha manera de frenar-los. Bé, en aquest cas, aquest any 2024, el que portem d'any, pràcticament 50% de l'any, la meitat, el nombre de càncers diagnosticats ascendeix a 286.664. Volia donar la xifra exacta. 286.664 càncers. Això suposa un increment del 2,5% respecte a l'any 2023. Puja. Hi ha una certa normalitat dins d'això, que entra dins de coherent. Puja l'esperança de vida, puja l'edat, llavors pugen les malalties pròpies de l'edat o pròpia d'un organisme que viu uns quants anys, no? De fet, la mortalitat, això segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia, la mortalitat disminueix i augmenta la supervivència gràcies a la ciència. Més del 60% dels pacients continuen vius als 5 anys després del diagnòstic. És una constant que es reflexa en les darreres dècades, i això és cert, i això és una d'aquestes de les qüestions, que les tasses són desiguals en funció del tumor que es tracti, no? Això va, com us explicava, doncs va en funció del que tens, en aquest cas. Bé, ara s'acaba de provar un innovador anticòs i és un pas nou per avançar en la lluita contra el càncer. I són coses que et deixen optimista, perquè igual jo no ho veig, o vosaltres tampoc, igual passaran molts anys, però no hi ha cap mena de dubte que això es solucionarà i el càncer acabarà sent una malaltia, o com ja són molts, però ja parlo de càncer en general, de forma ventall, acabarà sent una malaltia crònica o fins i tot es curarà. Tal qual. És una esperança, igual m'he venit d'arriba amb l'optimisme, però és que és així. Mireu, el CASA Research ha presentat uns resultats prometedors d'un primer assaig clínic d'un innovador anticòs en pacients amb tumors sòlids que s'han tractat prèviament. Això vol dir que t'han detectat un tumor, que l'han tractat, l'han posat quimioteràpia, l'han posat tot el que calgui posar-li, i el tumor, doncs, està allà, que sigui adelante. Llavors, han provat aquest anticòs. No oblidem una cosa, per frenar expectatives, que està en fase 1, eh? És la primer fase 1 d'assaig, vull dir que encara queda recorregut per mirar com s'aplicarà aquest medicament i com no s'aplicarà. Bé, el cas és que en aquests tumors que estan desahuciats, que ja s'ha provat i no hi ha manera de frenar-los, aquest fàrmac, aquest nou anticòs, el que fa és reestimular el sistema immunitari per poder fer-li front. Això, si s'acaba confirmant aquestes bones expectatives, estem dient que és una nova arma en l'arsenal que tenim per lluitar contra el càncer. És a dir, un pas més per dir i per arribar a aquesta meta que us estava explicant i amb la que no tinc ja cap mena de dubte, i ja dic que segurament, molt probablement, igual jo no el veig, arribarem a que tots els càncers siguin o crònics, és a dir, que no siguin mortals, o es curin. No hi ha cap mena de dubte. Parlem d'aquest nou innovador anticòs i parlem... És veritat que està en fase 1, no oblidem això, és És un primer assaig en pacients, eh? Això vol dir que encara queda molt per mirar, per rebuscar, per analitzar, però, ostres, quan hi ha un primer assaig i ja tenim aquests resultats, doncs tot apunta en un bon camí. Parlem de tot això amb la doctora Elena Garralda, que és directora de la Unitat de Teràpia Molecular contra el Càncer del Caixa Research, i la tenim al telèfon. Doctora, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Oye, de entrada, explícanos... ¿por qué es tan innovador este anticuerpo y a qué se aplica? Porque entiendo que cuando se aplica en un tumor sólido que se ha tratado previamente es que no ha funcionado el tratamiento y este anticuerpo puede echar una mano a todo eso, ¿no?
Perfecto, sí, mira, te explico. O sea, cuando tenemos un anticuerpo, normalmente los anticuerpos se unen a un sitio solamente o a dos sitios, ¿vale? Y para hacer su función, ¿vale?
De acuerdo.
Este anticuerpo es muy novedoso porque tiene la capacidad de unirse a cuatro puntos diferentes, ¿vale? Entonces pensamos que va a ser más potente a la hora de hacer su función. Se une a cuatro puntos que tienen lo que llamamos dos dianas diferentes. Una de las dianas es una de las inmunoterapias que se usa muy frecuentemente para tratar el cáncer, que son los inhibidores de PD-L1, ¿vale? Y estos inhibidores de PD-L1, efectivamente, ya han dado resultados muy positivos en muchos tipos de tumores, pero en muchos de ellos no funcionan, o después de empezar a funcionar, los pacientes hacen resistencia. Entonces, esta molécula, lo que por un lado se une a PD-L1 y los otros dos brazos se une a otra molécula, que es el CD137. El CD137 lo que hace es revertir la resistencia a al tratamiento anterior que habían hecho con estos inhibidores de PD-L1. ¿Vale? Entonces, es muy novedoso porque es un fármaco que consigue revertir la resistencia a la inmunoterapia en una proporción de pacientes.
¡Ostras! ¿Y la proporción es muy alta? Porque cuando hablamos de resultados prometedores, es que debe ser una proporción bastante interesante, ¿no?
Claro, es importante puntualizar que esto es un ensayo fase 1.
Sí.
Como has dicho tú, es la primera fase cuando un fármaco entra en la clínica, ¿no? Desde la parte más preclínica. Entonces, son estudios más pequeñitos, ¿vale? Cuando nos centramos en la población global, de toda la población que hemos incluido en el ensayo, ¿vale? Esta proporción es un poquito menor, es del 17% de los pacientes. Lo que ha sido un poco, lo que es más prometedor es cuando nos fijamos en los pacientes con melanoma, porque los pacientes con la melanoma, más o menos en la mitad de los casos,
sí que
ha conseguido revertir la resistencia.
O sea, digamos que es más efectivo contra un tipo de tumor que contra otros, entiendo eso.
En este estudio todavía es preliminar, estamos terminando de aclarar si, por ejemplo, cambiando las dosis o con otras dosis podemos tener más eficacia en otro tipo de tumores, pero lo que hemos visto principalmente hasta ahora es más actividad en melanoma.
De acuerdo, y entiendo que también es aplicable a casi cualquier tipo de tumor, ¿se podría aplicar a casi cualquier tipo de tumor que tuviera estas terapias?
Pues nosotros de momento lo hemos aplicado en aquellos tumores que ya tienen indicación de recibir inmunoterapia. Porque lo que estamos buscando es revertir, ¿no?, esa resistencia que generan los tratamientos de inmunoterapia. Entonces, estos son muchos tratamientos, pero no todos.
O sea, muchos... No, perdona, Didi, perdona.
Perdón.
No, decía que tenéis que estar muy contentos, ¿no?, por estos resultados, porque estamos hablando de un avance importante, ¿no? Estamos hablando de que es un medicamento que abre la puerta a continuar tratando un tumor.
Sí, o sea, estamos muy contentos, son resultados muy prometedores, pero también hay que tener... O sea, hay que continuar con el desarrollo clínico para terminar de confirmar que estos datos son así. Hemos tratado de momento poquitos pacientes, son 19 pacientes con melanoma. O sea, que el siguiente paso es incluir más pacientes para ver que esta tasa de actividad se mantiene y que también tenemos un perfil de toxicidad favorable.
De acuerdo.
Es decir, muy ilusionados, pero necesitamos estudiar más para realmente terminar de ver el alcance que va a tener este fármaco.
Estamos hablando de una fase 1, no olvidemos això, els resultats són prometedors, però és fase 1, no olvidemos eso. En este caso, ¿qué tipos de cáncer se ha probado? Hablábamos del melanoma, pero los otros tipos de cáncer que se ha probado, ¿cuáles son?
Pues mira, lo hemos probado en múltiples tipos de tumores. Lo hemos probado en tumores de ovario, en algún tipo de sarcoma, en cáncer de pulmón, en un tipo de cáncer de mama, que es el cáncer de mama triple negativo, y en algunos tumores con cáncer colorrectal.
Es una buena manera de estar contento, ¿eh? Pues seguiremos de cerca todo esto. Doctora Elena Garralda, muchísimas gracias por la charla, por estas explicaciones. Felicidades por el trabajo a ti y a todo el equipo, porque nosotros hablamos hoy de todo esto, pero es trabajo de mucho tiempo atrás. Así que felicidades.
No, muchísimas gracias. Es importante también entender la importancia de la investigación clínica, o sea que gracias por hacerle difusión.
Doncs sempre és un plaer. Mireu, bàsicament, a tenor del que estava explicant la doctora, estem parlant des de que la immunoteràpia va arribar al món, aquest món es va posar en marxa per tractar principalment càncers, doncs tot això ha estat una revolució. A veure, no ho vull comparar, però és com quan es va descobrir la penicilina, una cosa semblant, no? Que de cop i volta hi ha un canvi, hi ha una eina que és molt potent per la lluita contra malalties, com passa amb la penicilina, que abans et mataven i ara amb la penicilina doncs ja no et maten, et curen. Doncs amb la immunoteràpia, comparada amb el càncer o introducció, va ser una cosa semblant, salvando les distàncies, eh? No, però per entendre la importància que té la irrupció de la immunoteràpia com a eina, com a arma, en la lluita contra el càncer. I bé, tots aquests fàrmacs que de darrera generació que ajuden a aquesta estimulació, doncs és un què. És a dir, aprofitem les armes que tenim al nostre cos per lluitar contra les anomalies del nostre cos. Bàsicament, és el que fa la natura. El que passa que aquest toqui humà, no? Doncs ho estimula. És increïble. De fet, és una meravella veure com avança la ciència i, insisteixo, el meu optimisme és enorme davant de tot això, eh? Tant de bo arribi a temps per salvar moltes i moltes i moltes i moltes i moltes vides. Bé, de seguida en parlarem. Després d'aquesta gran notícia, que sempre va bé començar amb bones notícies i amb notícies esperançadores i amb notícies que diuen, ostres, no tots estan tan malament en aquest planeta, parlarem de seguida d'una qüestió que possiblement ja no està tan positiva. Parlarem d'infermeria als centres geriàtrics, i és que falta gent, falta personal, més de 2.000 infermers que falten també, infermers i infermeres geriàtriques que falten aquests centres. En parlarem amb la Cinta Pasqual, que és presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, per parlar per què està passant això, perquè no és una qüestió d'ara, eh? No és un tema que, oh, comencem ara a parlar d'això, no, això ho portem parlant des de fa molt de temps. Però abans, va, ¿vamos a perder grasa corporal? Pues claro, tenemos a Enriqueta y tenemos el plan 1-2-3, porque si te cuesta perder la grasa corporal, drenar o bajar de peso con el plan 1-2-3, lo vas a conseguir rápido y seguro. Aparte de eliminar la celulitis y reducir volumen, también vas a adelgazar, deshincharte para una puesta a punto para este verano y de forma natural, porque no son medicamentos. Está realizado a base de plantas, minerales, vitaminas. Ese es el plan 1-2-3. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien y muy buenos días a todos, ¿eh? Pues sí, hablamos del plan 1-2-3. Mira, la clave para deshacernos de una vez de la barriga o de los michelines, de bajar peso, es hacer el plan 1-2-3, que es un complemento alimenticio. No son batidos, sigues comiendo. Sencillo de tomar, las dos primeras semanas son los sobres y la tercera semana las cápsulas. Vas a conseguir perder peso, bajar volumen. Así que si estás cansada o cansado de hacer dietas estrictas y dices, es que nada me funciona, ¿no? Aquí tenemos la solución, el plan 1-2-3, que en tres semanas puedes conseguir perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, el plan 1-2-3 es natural, con registro sanitario. Y como es natural, es apto para todos, para hombres, para mujeres, incluso si eres celíaco o diabético o haces mucho deporte, pues también. Y además, al bajar de peso, vas a regular tus niveles de azúcar y colesterol. Enriqueta, ¿cómo funciona? Son tres semanas. ¿Qué hacemos la primera?
Ya repasamos. La primera semana vamos a conseguir deshincharnos, evitar la retención, combatir el estreñimiento, bajar más de 2 kilos y 2 centímetros de volumen. Y aquí tomaremos los sobres con sabor a piña.
En la segunda semana, ¿cómo seguimos?
Seguimos con los sobres de naranja que nos van a ayudar a renovar la flora, a drenar, a que desaparezca la grasa del abdomen, bajar volumen y sobre todo acelerar este metabolismo para que funcione más rápido, Cruz.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes que nos atrapan la grasa, la eliminamos, seguimos perdiendo sin efecto rebote y el resultado en estas 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3 o quieres informarte? Pues llámame el teléfono 650-51-52-53 porque no tienes que desplazarte a ningún centro sin citas, todo por teléfono y si lo quieres te lo enviamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Solo tienes que llamarme 650-51-52-53.
650-51-52-53. Así de fácil es de recordar este número. Y además ya verás que el plan 1-2-3 es económico. Vas a bajar de peso y volumen. Y oye, Enriqueta, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si añadimos ese gel adelgazante de doble acción para todos los oyentes de COPE Cataluña? ¿Qué tal?
Pues genial, porque es ideal en la época que estamos. Es un gel que nos ayuda a bajar centímetros, a drenar, a eliminar esa grasa localizada y fácil de aplicar porque lleva el rolón incorporado, ¿eh? Lo ponemos gratis con el plan 1-2-3 y gratis vamos a poner también nuestras galletas. Tenemos que endulzarnos. Es unas galletas de pura fibra que están riquísimas para el desayuno o para la merienda. Gran promoción con tu plan 1-2-3. Llamando, me llamas ahora mismo, te doy el teléfono otra vez. Venga. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante y esa caja de galletas ecológicas de pura fibra riquísimas. Todo gratis con tu plan 1-2-3, que nunca viene solo. Solo tienes que llamar a ese teléfono que ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte sin compromiso. 650-51-52-53. Y es que, Enriqueta, vamos a perder esos 2 centímetros de volumen, que es mucho.
Es mucho, pero también es saludable, lo vamos a hacer con salud y además no solamente es el volumen, que es muy importante, también los kilos, ¿eh? De 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas para que tengas un cuerpo 10 este verano, porque lo vas a conseguir. Llama, infórmate sin compromiso y repetimos el teléfono, Cruz, 650-51-52-53.
Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets molt grans. Adéu, adéu.
Adéu, adéu. Va, que de seguida parlarem d'aquesta situació que sembla ja crònica, no? De la manca d'infermeres en els geriàtrics catalans. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Y ya... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Falten més de 2.000 infermeres i infermers als geriàtrics catalans. Llavors estem parlant de que l'atenció als nostres grans està en escacs, en aquest cas. Llavors, d'on surt el personal per ajudar? D'on surt totes aquestes persones? En aquest cas, clar, hi ha una obligació perquè, en el fons, s'ha de recorrir a auxiliars. Doncs parlem de tot això. I un cop més posem els nostres grans al punt de mira. Un cop més, els pobres paguen. Tenim al telèfon a la Cinta Pascual, que és presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, per parlar de tot aquest tema. Cinta, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i per xerrar d'aquest tema. Falten 2.000 professionals en residència. Seria més o menys xifres rodones, no? De fet, falta molt personal.
Falten molts més, de residències, és a dir, d'infermeres. Tu preguntaves, i per què passa això?
Sí, per què passa això?
És que és molt senzill. És a dir, el país no té infermeres, perquè en falten a nosaltres, li falten a Salut, i li falten a tots els països d'Europa. És a dir, s'està calculant que faltaran més d'un milió de professionals sanitaris en els propers 10 anys. És a dir, per Europa, parlo ara, la situació, si no ens posem a generar sanitaris, el problema quedarà igualment enquistat per molt de temps. És a dir, la gent envellim, però evidentment no envellim fantàsticament. També tenim més malalties i necessitem que ens cuiden més. Això és la part sanitària, però és que la part social, que és el cuidatge, també en falta. També.
Llavors, a partir d'aquí, què es pot fer? És que no hi ha persones que vulguin estudiar o que vulguin formar-se en aquestes disciplines? És que marxen fora? Quina és la situació?
Mira, jo crec que nosaltres tenim damunt de la taula diverses fórmules. La primera i més important és que les universitats de tota Espanya posen més places sanitàries. És a dir, jo quan sento amics dels meu fill, no?, que està a la universitat, i dius que m'he quedat fora perquè no hi he entrat pel tall, em sembla una vergonya. És a dir, han d'entrar tots perquè és una professió de futur. Què passa si no tens el tall? Tranquil, que ja no provaràs els primers exàmens, no hi haurà. Ja té que dins de la pròpia universitat té que hi haurà un sistema que funcione perquè la gent que no sap, que finalment no vulgui estudiar-ho o no li agrade, es pugui ella sola treure de la carrera. Però no pot quedar gent fora que realment vulga estudiar això i perquè no té un 12 i té un 11,45 no pot entrar. És de la primera. Hem de generar més i més places d'infermeria. Això és el més important. Una vegada està ja, hi ha molta més formació, segurament a poc s'aniran arreglant, però fixa't que d'altres països tenim molta gent aquí, però moltíssima. Nosaltres, a través de la llei de la transparència, vam demanar-ho al Congrés dels Diputats i ens va sortir una quantitat de gent impressionant que estan aquí i no tenen l'homologació del seu títol. Escolta, si no la tenen, perquè lògicament l'han fet a un país que no es pot homologar, pues dir-li a aquesta gent que han de fer algun curs, que han de fer alguna formació o que s'han d'entrar a quart de carrera o a tercer, però no deixem tant de temps que la gent no sàpiga si podrà o no treballar al país. Això tindria que ser relativament urgent, perquè és que ja nosaltres ho hem, des d'ACRA, està dins de CEAPS, patronal que també presideixo jo, i ho hem intentat de totes formes, això. Després, fem plans de formació que la gent entri a treballar i vagi formant, en aquest cas per auxiliars de geriatria. Després està la figura del TCAI, que és la figura de l'auxiliar sanitària, que també és importantíssima. Aquesta figura no té cap sentit que nosaltres necessitéssim infermeres titulades. Per exemple, la responsable higienico-sanitari només existeix a Catalunya. Per què? Per què? Quin sentit té? Ja. És que no en té cap de sentit, això. És a dir, que el que vos vull dir és que no parem. Però, ostres, no avancem.
Ja, és una qüestió que... Exacte, molt... Veig aquí que hi ha un enrenou burocràtic també aquí pel mig, no? Clar, conforme quan falta tant personal, d'on es treu o no es treu? Perquè em parlaves de persones que venen amb títols no homologats perquè se'ls han tret fora de la Unió Europea, llavors no és homologable, o directament és un títol que és difícil d'homologar o senzillament no existeix. I això, com explicaves, doncs és un problema en moltes qüestions. Quan falta personal, es treu d'aquí? O sigui, és a dir, ve de fora de la Unió Europea?
No, però perquè... mira, jo crec... A veure, ara la por que tenim, el sector més gran, és... per exemple, jo en una setmana, en 15 dies, ja hi ha gent que té ofertes per anar a fer la temporada de salut. Què passa? Mm. Que la gent anar a treballar a un hospital, això, i més quan acabes la carrera, això agrada molt, això agrada moltíssim. Tothom té dret a poder fer aquestes proves, no? De dir, ah, pues jo he treballat a un hospital, jo he fet... Normal. Entraran altra vegada al nostre, segurament després tornaran a entrar, però de moment és normalíssim que vulguem fer proves dins d'altres sectors, no? No ho sé, jo crec que, sincerament, dic que com no ens poséssim en sèrio, com no li importa a ningú, i ho sento, però ara mateix ho vull dir alt, clar, i molt clar, els polítics no els importem, no importem com estem cuidant a la gent gran, no els importem. I per tant, avui sortia una noia que és infermera geriàtrica i ha posat un tuit i ha dit falten 2.000 o 2.500 infermeres geriàtriques a Catalunya. Ostres, és que ho diem tots, què hem de fer més? És que jo arribo a un moment que és una qüestió d'importància, és una qüestió de que realment pues siguéssim capaços de dir, escolta, clar, què importem i com ho farem? Fem un pla i hasta que no estigui l'1, 2 i el 3 no pararem. Pues bueno, potser és el que fa falta, però és cert que està tot Europa. Jo, és cert que hi ha problemes per a trobar personal a tot arreu, però home, per favor, fem-ho bé.
Sí, és una qüestió...
Jo crec que no devem tenir prou, és a dir, jo sempre dic que les arrugues ens fan invisibles i ara mateix pues, ens deu fer invisible, no sé.
Doncs, Cinta Pasqual, presidenta de la patronal ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Doncs les xifres estan aquí sobre la taula i, malauradament, el que tenim algun familiar, algun conegut en una residència, ja sabem de què va el tema. Malauradament no és una cosa nova. Va, que de seguida parlarem dels problemes amb els campaments d'estiu d'enguany. I és que la cosa tampoc és que vagi... No és que vagi malament, però tampoc és l'ideal. I és que Caus i Esplai s'han reubicat la majoria de les 200 activitats d'estiu que s'havien organitzat perquè no tenien el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè era una zona inundable. Va, de seguida en parlem de tot això i en parlem aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, escolta, no sé si vols vendre el teu pis, però si vols vendre el teu pis, hi ha una gent que fan ara 40 anys que ho estan fent, que ajuden a vendre pis i que tenen un nom molt clar, Don Piso. Així que si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, truca a Don Piso, perquè ara que fan 40 anys, a més, et regalen un iPhone 15 només per posar el pis a la venda. I encara que no el vinguin, l'iPhone és teu. O sigui, mira si estan segurs de que el vendran. Així que truca a Don Piso. Pots consultar les condicions d'aquesta promoció a donpiso.com o trucar 93 306 90 90.
Vuelve la venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'agrada, Bruno? Bruce Springsteen? T'agrada? Marc Porto, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
T'agrada Bruce Springsteen?
A mi sí.
Perdona que et fiqui en aquest bassal ara mateix. T'agrada Bruce Springsteen? Clar que sí, perquè és etern, és brutal. Doncs atenció, perquè aquest 15 de juny tens una cita amb Manel Fuentes i el seu espectacle The Boss, la llegenda de Bruce Springsteen. Serà el dia 15 de juny al Casino de Barcelona, al Casino de Barcelona, The Boss, la llegenda de Bruce Springsteen, a partir de les 10 de la nit, a partir de les 22 hores. Atenció, perquè l'aforament és molt limitat, hi ha 250 localitats. Així que si t'agrada Bruce Springsteen, ja saps que Manel Fuentes ho sap fer, i ho sap fer molt bé amb aquest espectacle de Boss, la llegenda de Bruce Springsteen. Recordo que 15 de juny, a les 10 de la nit, al Casino de Barcelona. Hi ha 250 localitats, així que haurem d'espavilar. Bé, Bruce Springsteen, segurament aquest home ha anat de campaments. Estic segur, tots hem fet campaments amb caus i esplais. És una cosa clara. Doncs ara, els caus i esplais aquest any, aquest estiu, han reubicat la majoria de les 200 activitats d'estiu que s'havien organitzat en 79 terrenys d'acampada propers a Rius. Per què? Doncs perquè no tenien el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua. Així que les entitats de lleure confien en que totes les activitats afectades doncs acabin fet, però no són uns campaments normals, això diuen. Marc Porto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Que explica'ns això, com va?
Doncs tot va començar quan, bueno, tot va ser, no?, la setmana passada, quan el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i els representants de les entitats d'educació en el lleure van signar dijous un acord que finalment garantia la continuïtat dels campaments d'estiu amb la seguretat que exigeix la normativa, que inclou accions preventives per tal d'evitar aquests riscos d'inundabilitat de terrenys propers als rius. Les normatives aquestes estableixen que s'han d'organitzar activitats de lleure en terrenys no inundables i la necessitat de l'autorització de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, quan el terreny es troba a menys de 100 metres del cabal dels rius. Això havia deixat a l'aire els campaments d'uns 8.000 infants i joves que s'havien d'ubicar en 79 terrenys sense l'autorització necessària dels prop de 160 escollits per aquest estiu, segons van alertar aquestes entitats. Per això, esplais i agrupacions que asseguren que no fan activitats en zones inundables van mostrar aquests dies el malestar per aquesta confirmació que els obligava a fer canvis tenint poc marge. Clar. A més, també alguns campaments estan a l'espera de trobar una solució, ja sigui perquè estan pendents de l'estudi hidràulic necessari per demostrar que la zona on es volen ubicar és adequada, o per trobar també, si no, una nova ubicació.
I això, si li fossem la burocràcia que porta tot això, ni t'ho explico, no?
Exacte. A més, també, altres entitats s'havien trobat també en els darrers estius havent de fer altres canvis, en aquest cas no per la sequera, no pel risc d'inundabilitat, sinó també pel risc d'incendi. O sigui, que quan no era per una cosa, era per una altra, i aquests campaments diuen doncs que seran diferents al que estan acostumats per totes les problemàtiques i per tots els mals de caps que han portat aquests dies enrere.
Doncs mira, anem a parlar de tot això i anem a parlar amb la Aina Milà, que és copresidenta de les escoles, d'escoltes catalans, per parlar d'aquestes reubicacions, aquesta normativa. Aina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Com valoreu aquest canvi de terreny per fer activitats?
Bé, en primer lloc, explicar que aquests 79 terrenys no és que siguin inundables, sinó que els hi falta l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, com molt bé deies, i per tant cal saber si poden tenir o no l'autorització. No és que la tinguin negativa i per tant no es poden considerar terrenys inundables. Ara, pel que fa a les reubicacions, doncs, com molt bé tu explicaves, ha estat una feina molt complicada a nivell tècnic de les entitats que fem aquests campaments d'estiu, que som les entitats de l'associacionisme educatiu, i amb aquestes reubicacions intentarem que tots els infants i joves que havien d'anar a l'acampament els puguin fer, però això implica doncs molts canvis, no? Com tu deies, la pròpia reubicació, que vol dir doncs que algunes d'aquestes activitats, en comptes de fer-se allà on estava previst, s'hauran de fer en altres llocs, i això també implica que hi haurà grups que hauran de compartir el prat o el terreny on acampen, però això també implica doncs, canvis en molts dels altres serveis. No? Doncs, per exemple, a on vas a comprar quan estàs d'acampaments, també implica canvis en quals es poden reservar i també canvis en l'acció educativa, no? En l'acció pedagògica que preparen infants, joves i caps i monitores per aquests dies d'acampaments.
A partir d'aquí, quan sabem aquesta situació, clar, s'ha d'anar buscant terrenys alternatius, suport econòmic, tràmits més fàcils... No, no sé com funciona tot això, però podem parlar d'uns campaments normals?
Sense cap mena de dubte, no podem parlar d'uns campaments normals. Actualment, el que hem fet, el que hem intentat és que els terrenys que no estaven afectats per aquesta falta d'autorització de l'ACA poder intentar reallotjar, no?, aquests grups que es quedaven sense lloc on acampar en altres, i també ampliar els terrenys disponibles en els que podem acampar. Això s'ha pogut fer gràcies a la col·laboració dels propietaris dels terrenys, que en alguns casos doncs, ens han buscat alternatives, però també la coordinació tant tècnica com associativa de totes les entitats que fem campaments a l'estiu. Però clarament no seran uns campaments normals, pel que et deia al principi, totes aquestes afectacions que impliquen infants, joves i caps i monitores.
Clar, la normativa diu o estableix que aquí a Catalunya que s'ha d'organitzar activitats de lleure en terrenys no inundables, no? I la necessitat de l'autorització de l'organisme de la Conca, en aquest cas l'Agència Catalana de l'Aigua, o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Per què abans ho fèiem i ara no? Què ha passat ara en aquest canvi de normativa? O no és un canvi de normativa, o és una aplicació dura o al peu de la lletra?
És una normativa que l'ACA ens explica, no?, o ens posa en coneixement que existeix la primavera passada, i l'any passat, amb els campaments de ciutat l'any passat, sí que es va trobar una solució a curt termini per poder-los fer. El que passa és que durant tot aquest any hem estat treballant per trobar una solució a llarg termini, no? Per no haver-nos de trobar cada estiu amb aquestes complicacions. I aquest treball a llarg termini que volíem fer des de la primavera passada i sobretot a partir de la tardor és la que no hem aconseguit trobar resposta fins ara a la primavera, que ens hem mobilitzat, que hem sortit al carrer i que hem aconseguit també fer força totes juntes, totes les entitats, que agrupem a més de 60.000 infants i joves. Vull dir que al final som molta gent també demanant o exigint que aquests campaments puguin tirar endavant d'una forma segura, perquè també som les primeres que creiem que les nostres activitats han de ser segures.
Doncs Aina Milà, copresidenta d'Escoltes Catalans, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que s'has donat, molt amable.
Moltes gràcies.
Estava a l'esplai directament l'Aina. Doncs aquesta és la situació, la problemàtica, que en el fons quan es canvien aquestes normes passa el que passa, que, en fi. Bé, de seguida hauré de buscar paperans perquè abordarem un tema que estic segur que us sorprendrà. El títol i el titular és molt senzill i d'entrada dius, bé, aquí darrere, però quan entrem en matèria flipareu de com es maquillen les estadístiques, de com... No diré que es manipulen. Maquillar. De com es fa ballar les xifres artificialment. Bé, en parlarem de les xifres d'ocupació, que com tots sabeu, i si no us ho recordo, Catalunya ha guanyat 42.000 llocs de feina al maig i supera per primera vegada els 3,8 milions d'ocupats. Clar, això... fins a quin punt és un gegant amb els peus de fang? Com és possible? Mireu, no vull ser ara malastrugança, són bones xifres i les bones xifres són bones xifres, i això està molt bé. Però realment és tant? D'aquí una estona descobrirem què hi ha darrere de tot això i per què i com es poden maquillar xifres d'ocupació. Perquè jo me cuesta lo mismo llegar a fin de mes. De seguida en parlarem de tot això aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Ja us dic que flipareu com jo he flipat quan he escarbat una mica davant de tot. Perquè només s'ha de rascar una mica, eh? Només s'ha de rascar una mica i te n'adones que, ostres, que los gobiernos hacen trampas al solitario, bàsicament. Però, escolta'm, amb l'arribada de la calor ja tens les finestres modernes de Bricoventana Ponés? Pues, escolta'm, que mantindran la teva llar fresqueta i acollidora mantenint l'aire condicionat dins l'aire fresquet, doncs aprofita que encara no fa calor del tot, encara que ja està donant senyals, eh? Dóna-li la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana Ponés per una comoditat màxima. Brico-ventana Ponés. Va, que de seguida parlem de tot aquest maquillatge aïllatge, de com podem fer que les estadístiques siguin nostres. En parlarem aquí. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.